Hora Negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia, bona hora.
Què tal, Roger?
Déu-n'hi-do, quines últimes hores trepidants pel que fa a la informació de successos. Se t'ha acumulat la feina. No deus haver parat, no, Maica, aquestes últimes hores?
Ahir al vespre ho parlava amb el Toni Muñoz, el company del diari. Jo, de normal, el meu cap és molt desendreçat i visc amb una mena de caos absolut que em costa molt endreçar i gestionar, i que té molt a veure amb els trastorns que tinc diagnosticats, i per això em medico. Doncs aquesta setmana, i sobretot aquests últims dies, tenia la sensació de que el meu caos s'havia traslladat a tot el voltant i que vivíem enmig d'un caos que no sabies per on sortia. Ja ho he parlat abastament i per tant no cal afegir res més. La crisi de les presons és molt i molt i molt greu, i molt greu, i no afegiré res més. Però és que a més això coincidia amb una situació en què de sobte ens sortien, amb tot el respecte, morts per tot arreu, i que tornaves una mica a dir, ostres, és que se't posava una mica com la pell de gallina, a dir, ostres, què collons està passant, no? Què està passant aquesta... I és cert, no hi ha una relació entre els casos, perquè tristament són dos successos molt absolutament desvinculats i cadascú amb uns elements. Un, el de Poblenou, que ara en parlarem, que té unes connotacions de moltíssima tristor, molta tristor, i com estem com a societat, i l'altre, del que ja vam parlar la setmana passada, i deixa'm que enviï una abraçada immensa a la família del Joan Pere Madurell, perquè ens escolta cada cap de setmana, i primer s'havia trobat un cap a Badalona, i ara tenim novetats sobre aquest cas.
Sí, anem a pans, perquè tenim tres casos. Evidentment, molt pendents del que passa a les presons. Ara acaba d'actualitzar aquesta compareixença de Gemma Ubasart, la consellera de Justícia. Finalment serà a les 11 del matí. Evidentment, la seguirem en directe al suplement, la consellera de Justícia, a partir de les 11 del matí, acompanyada de l'Amant Calderó, una compareixença que seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio, i després doncs seguirem l'antena habitual amb el Comunista i companyia, com cada dissabte al suplement. Però les últimes novetats de la crònica de successos, com ara ja apuntava la Maica Navarro, són la identificació d'aquest cap humà aparegut a l'entorn de Can Ruti, perquè finalment s'ha comprovat que és el veí de Vic desaparegut a finals del mes de gener, però és que, a més, aquestes últimes hores també s'ha localitzat un cos al barri de Gràcia i tot apunta que correspon a les restes
que faltaven
de Can Ruti.
Sí, aquesta setmana la família d'en Joan Pere Madurell, que era un veí de 44 anys de Vic, la nit del 29 de gener estava dormint com altres nits a la casa de la nòvia a Santa Coloma de Gramenet, i es acomiaden i desapareix. És la família qui comença una recerca desesperada, i s'ha de dir que massa solitària, perquè no van sentir l'escalfor que en aquests moments necessitaven. És cert que com una família d'un desaparegut penses que el món s'ha de paralitzar per buscar-lo. Això jo me puc posar a la pell. Però es van sentir molt sols. De fet, ells mateixos van ser els que van anar a Santa Coloma a buscar testimonis, a parlar amb la gent, i es van sentir sols. Bueno, en qualsevol cas, en aquestes últimes hores han rebut oficialment per part de Mossos, que sé que en les últimes setmanes sí que ja tenien una interlocució molt potent i molt directa amb la gent, amb els Mossos d'Esquadra, la Unitat Central de Persones Desaparegudes, que és que se fa cart del cas en l'últim moment, i els hi comuniquen que les sospites que tenien es confirmen, i és que el cap que un home, en Tomàs, que té un hort per la zona al costat de Can Ruti, allà al mig de la muntanya, hi ha com una riada, una riera on hi ha molts horts, doncs i molt tapinar, canyes, bueno, és com un microclima molt especial. I allà hi ha un sender també, doncs molt javalí, molta fauna
salvatge. Molt porc senglar, sí.
Molt porc senglar, perdó. I el que va fer en Tomàs buscant espàrrecs, es va trobar al costat d'un pi un cap que portava... És cert que en un primer moment En una primera inspecció ocular, primera, que no té validesa de confirmació, sinó que una primera impressió, que els primers forenses que miren aquestes restes notifiquen als investigadors, és que tot sembla que ha sigut una decapitació natural, és a dir, que aquesta persona es podia haver penjat, suïcidat, i que allò amb el temps hagués provocat aquest desmembrament del cos. I això és el que en un primer moment es va fer que es parlés d'un suïcidi.
I per això es va buscar la resta del cos en aquesta zona, evidentment.
I aleshores es va buscar, va haver una, el divendres, l'endemà, va haver una recerca amb gossos, que va sortir negativa. I és en aquest moment quan es parla d'això. I la família d'en Joan Pere aixeca la mà i parla amb Mossos i diu: ei, el Joan Pere va desaparèixer per Santa Coloma, però la Santa Coloma... Ben bé no era Santa Coloma, saps que hi ha diferents carrers que són veïns entre una vorera Santa Coloma i altres de Badalona. De fet, la companya, la nòvia, viviu a Santa Coloma, però els dos últims bars on es veu el Joan Pere ja pertanyen a Badalona. Per tant, la desaparició és a Badalona. I, de fet, la família havia de denunciar la desaparició a la comissaria de Vic. I, bueno, comença amb aquestes restes, es trasllada a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, i allà un equip de forenses que ens hem de felicitar, perquè l'anàlisi de l'ADN dels familiars d'en Joan Pere i les restes, tot i que les pel·lícules sembla molt ràpid, té un procés llarg. Per molt ràpid que el demanis i es posi davant de tot, bueno, doncs és llarg, però aquest equip de forenses, hi ha tres que, a més de forenses, són odontòlegs, i comencen a fer un treball coordinat i conjunt, es fa un equip conjunt només per intentar a través
de la dentadura,
de la dentadura del cap que es troba i imatges que tenen d'en Joan Pere, fer com una comparació de singularitats
i per identificar el cos, sí, sí.
I amb tanta precisió que de diferents peces dentals troben la coincidència que valida com a prova irrefutable, i aquesta setmana els hi comuniquen que les restes, aquesta part de les restes, pertanyen a la família Madurell.
Per tant, primer misteri resolt, sí. Identificat la identitat del cap que va aparèixer a Can Ruti. Ara la pregunta que tots ens fem és: com pot ser que la resta del cos hagi aparegut a Gràcia? Amb quines circumstàncies aquest cos va anar, sense el cap, va anar a parar a Gràcia? Explica'ns una mica qui el va trobar, perquè crec que era un mosso que no estava de servei, i a partir d'aquí cap on va la investigació. I si finalment ja s'ha resolt que aquest cos pertany a aquest cap.
Vale. Un cop identificat, qui està treballant amb aquesta... O sigui, ara ja el que buscaven Mossos d'Esquadra, aquesta unitat central de persones desaparegudes, és on està la resta del cos i què ha passat. Què ha passat? I ens tenen una investigació en la que estan ficats, judicialitzada. En paral·lel, dijous al matí, hi ha un mosso fora de servei que està passejant el seu gos. I al carrer de l'Alegre de Dalt, allà al barri de la Salut, allà amunt de tot del barri de Gràcia, és un carrer molt estret, i hi ha davant d'un edifici, hi ha com una mena de parterres grans, de com a jardineres. El gos es fica per allà i comença a marcar una bossa d'escombraries. El mosso, bueno, fa el que una cosa doncs, bastant normal, obre la bossa i troba el descobriment, que és les restes d'un cadàver amb signes de violència. Avisa, evidentment, al 112, es munta una comitiva policial, judicial, homicidis, i a la que s'obre la bossa es comprova
que no hi ha el cap.
Que no està el cap. Per tant, no només el fet de que falti el cap, sinó altres elements que formen part de la investigació fan que en aquests moments, com expliquem avui, hem avançat a La Vanguardia, ho hem avançat ja al vespre, el 99% Falta, evidentment, aquest anàlisi d'ADN perquè la confirmació sigui oficial, però els investigadors no tenen cap dubte de que aquestes restes trobades dijous pertanyen al Joan Pere Madurell.
La pregunta que ens fem és com ha arribat aquest cap a Gràcia, perquè és evident que Gràcia i Can Ruti no estan ben bé de costat,
no.
És una situació bastant macabra.
No, és una situació terrible. Terrible, perquè...
És a dir, tu fa tot just una setmana apuntàvem la possibilitat dels investigadors que aquest cap hi hagués un porc senglar per la zona que hagués pogut d'alguna manera... Però clar, aquesta hipòtesi està descartada ja si es confirma que...
El que semblaria... O sigui, el més... Allà on apareix aquesta resta, que és sota un pi, allà segurament l'acosta un animal, un porc senglar, que l'agafa, però és que algú l'ha pogut llançar. I el que diré és terrible, però és molt... La sospita és que algú des de la carretera amb un cotxe llança aquestes restes i és aquest animal qui ho arrossega fins aquest punt de... Més cap a la riera. O sigui, no va anar fins allà per depositar-lo a sota d'aquest pi, sinó que... segurament ho van llançar des de la... Algú es va acostar amb un cotxe i ho van llançar des de la carretera.
És un cas que no tenim cap dubte que d'aquí uns mesos o uns anys acabarà sent un capítol de crims a Catalunya Ràdio i a TV3.
No ho sé. També hi ha una altra cosa. És impossible pensar que aquesta bossa ha estat... Pensa que en Joan Pere desapareix el 29 de gener. És quan surt de casa de la nòvia i després envia un parell de missatges. Un d'ells és un vídeo per la seva parella. Però els forenses hauran de determinar ara amb la resta de les restes del cos intentar acotar el dia del seu assassinat, però aquesta bossa no ha pogut estar un mes allà en aquest parterre. És impossible per moltes coses, perquè hi ha veïns, perquè hi ha altres animals, perquè...
Algú altre l'hagués trobat.
Perquè hi ha escombraires, perquè hi ha pisos per tot arreu, perquè hi ha unes condicions climàtiques que fan que, tot i que estigui en una bossa, és impossible que jo estigués allà. Per tant, vol dir que algú... que algú... ho va deixar recentment perquè se sent que l'estan... Se sent allò que es diu l'alè de la policia dels Mossos a les esquenes, o intenta desfer-se de proves, però és que cada mes és complicat. I a més, recorda que la setmana passada parlàvem de que aquest veí de Vic, ell se'n va al barri quan s'acomiada de la dona, se'n va cap al metro, arriba al metro del Fondo de Santa Coloma i allà es troba amb un veí de Santa Coloma que comencen a xerrar, i el que li diu a la nòvia és: mira, m'he trobat aquí amb aquest i ens anem... I envien vídeos i els veuen en dos bars bevent i tal. Però aquest individu, que per molts era l'última persona que l'ha vist i que a més ha explicat versions molt diferents, la família del Joan Pere va parlar amb ells els hi va explicar una cosa, amb altres periodistes que han parlat amb ell els hi ha explicat altra, que se'n van anar a veure el Barça jugar i que el va deixar amb un grup de magrebins allà a l'Estadi Olímpic, ha canviat de versions, però costa molt de creure que pel seu perfil hagi pogut guardar un cos tant de temps i després desfer-se a Gràcia. Hi havia més gent? Ens estem equivocant els periodistes ficant la mirada en aquest veí de Santa Coloma? En canvi, els Mossos estan amb la mirada molt més, la que toca, àmplia, i té altres sospitosos? No sé, però qualsevol hipòtesi és terrible. És un cas terrible.
La història de Can Ruti, amb desenllaç encara amb moltes incògnites al barri de Gràcia, amb aquest cap i amb aquest cos que s'han trobat aquestes últimes hores. Dèiem que la crònica de successos no ha descansat aquesta setmana, perquè un altre crim que ha sacsejat la capital barcelonina aquestes últimes hores és un parricidi. Un home que hauria matat presumptament els seus pares i després s'hauria suïcidat. Tots tres vivien al barri de Sant Martí i la història va passar al llarg del dia d'aquí i és també bastant embolicada i rocambolesca, perquè a les 11 del matí els Mossos reben l'avís d'un cotxe que fugia del domicili on hi anaven el pare i fill. Però és que aquesta fugida es produïa després de la mort o l'assassinat de la mare, que acabaria precisament també amb la mort d'aquest pare i d'aquest fill que van fugir cap a una altra direcció. Anem a pams.
Bé, és que a més això té a més el punt aquest de que és a la cantonada de casa meva. Per tant, són tot... Era com... És un escenari que tens tan familiaritzat amb personatges amb els que t'has trobat i veïns amb els que parles i amb els que et creues a la xurreria de la cantonada, a la perruqueria. L'Esperança i el Manel ja tenien molts anys ja i és veritat que en els últims temps la seva vida s'havia complicat molt. Especialment pel Manel, patia un Alzheimer molt dur i gairebé no podia sortir de casa. I l'Esperança no, l'Esperança sortia sovint, a més sempre acompanyada pel seu fill, el Xavi, de 49 anys. El Xavi la portava un cop al mes a la perruqueria, anaven junts a comprar, però... Bé, els Mossos tenen també totes les hipòtesis obertes. Hi han dues opcions. Que el Xavi, aquest fill de 49 anys, a més amb episodis de depressió periòdiques, que en els últims temps s'havia de quedar sense feina i havia decidit anar a viure amb els pares per cuidar-los, doncs hi ha un moment que en un moment de debilitat emocional es desborda i decideix doncs acabar amb la vida dels pares i per després ell suïcidar-se, com una mica posar fi a una situació que el tenia absolutament desbordat. Aquesta és una opció, i l'altra, igual de trista, és que l'Esperança, perquè el Manel, l'home amb aquesta malaltia, aquest Alzheimer, no tenia capacitat per decidir el que vol i el que no vol, doncs que l'Esperança demanés al seu fill que l'ajudés a posar fi, doncs allò, amb una assistència dura i complicada, i que el fill doncs ho fes. Aquesta figura, que l'explicava molt bé també la Rebeca Carranco, la Crònica del País, es diu com un suïcidi assistit.
En el que no tenia antecedents, no?
No, què va, sí, a més, si és que tots els veïns d'allà del Poblenou els tenien vist, el Xavi amb la seva mare portant la perruqueria, anant a comprar a tot arreu, o sigui, tots una família, a més hi ha una altra filla, l'Anna, que és una mica més gran que el Xavi, l'Anna l'havien adoptat, i després, al poc que arribés l'Anna a la vida d'aquesta parella, parlo de fa molts anys, doncs van tenir el Xavi. A més, en aquests carrers del Poblenou, parlem d'Espronceda, de Lope de Vega, Pajars, encara hi ha molta edificació antiga de tota la vida, de casetes de dos plantes, i aquesta és una de les que vivien ells de tota la vida. I ja et dic, doncs l'Esperança anava un cop al mes allà a la perruqueria de la cantonada, a la xurreria que també fa cantó, és que feien via molt... És una vida molt encara de barri de tota la vida, on tothom es coneix, es parla pel seu nom. I això, no hi ha, és una qüestió de tristolles. Ja et dic, hi ha dues opcions, o un homicidi assistit, que la mare li demanés al fill, escolta'm, això ja és insostenible, ajuda'ns a marxar amb una certa dignitat, i l'altra és doncs que el Xavi es veiés superat i decidís acabar amb la vida dels pares i després suïcidar-se. El que passa és que hi ha elements, els Mossos, evidentment, hi ha elements que a mi em xoquen. És veritat que primer acaben amb la vida de l'Esperança, agafen el cotxe familiar i el Xavi s'emporta el pare a la casa que tenen a Molins de Rei, un terreny amb la finca del cap de setmana i de les vacances, allà que amb la vida del Manel, i després ell es penja d'un arbre allà a la finca. Jo no acabo d'entendre aquest desplaçament, si estem parlant d'un homicidi, d'un suïcidi assistit, tot i que els Mossos diuen que sí que tenen elements que ho justificarien, entre cometes. En qualsevol cas, sigui el que sigui, hi ha un element de malaltia mental de super, bueno, que és el que, bueno, ens envolta i que... El cos de l'Esperança el troba la dona que dos dies a la setmana va a la casa a ajudar a treballar amb les tareas domèstiques, i que també ajudava el Xavi amb la neteja de la mare, i a l'obrir la porta es troba doncs aquest escenari de l'Esperança que ha estat assassinada, i en aquell moment doncs, es veu que en falta el pare, falta el Xavi, comencen a buscar, truquen a la filla, saben que ha marxat, el cotxe no hi és, i se'n van en direcció cap a aquesta finca a Molins de Rei, i allà és on es troba aquest segon escenari tristíssim i duríssim, amb una jornada, un divendres duríssim.
5 minuts per arribar a 11:15 del matí. Déu-n'hi-do, avui l'hora negra de la Maica Navarro, amb aquests casos que, evidentment, estan planant sobre l'actualitat i també la crònica de successos. A les 11 del matí, prevista la compareixença de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, acompanyada del secretari Amant Calderó. La seguirem en directe aquí al suplement, com ho estem fent des de primera hora del matí. Maica, suposo que tu també pendent d'aquesta compareixença,
sí,
i de la situació a les presons, que mica en mica intenten recuperar la normalitat, però continuen també aquestes mobilitzacions.
Sí, sí, sí. El que no entenc és com ficaràs tot això als convidats musicals amb tot aquest matí.
Ara els tinc, ara els tinc. Com... Ara faré els tiets. Ja... Els tiets sí que els coneixes,
sí,
no? Els
tiets, sí.
Mira.
Aquest sí.
Els tinc a punt, ja, els tiets.
Estic fent una immersió a la
música catalana. Vas enamorar del Guillem Gisbert.
Sí, estic fent... Bueno, ja sé qui és l'Antònia.
Antònia Font.
Ja sé qui és l'Antònia, m'he enamorat d'aquest...
Guillem Gisbert.
Guillem.
Del Manel.
I ara... I el Manel... Bueno... fin, ja...
Però els tiets sí que els coneixies.
Bueno, sí.
Coti per coti l'has ballat.
Sí. Bueno, és que ballo salsa.
Clar, tu de sardana no t'encaixa gaire.
Bueno, perdona.
Però ells fan però... de tot, eh? Vull dir que ells en fan una fusió aquí, que sí, han agafat la sardana, l'han passat
no,
per...
No, molt a favor. Estem... Si és que a mi m'agrada molt la música.
Ja ho sé, això.
Jo soc molt
i
musiquera i ballar i...
El contacte.
I fer el burr. Bueno, la salsa es contacta.
Puc dir una cosa, no, que el moment en mamografia de la setmana passada s'ha viralitzat, eh?
El moment mamografia? Per què?
Bueno, perquè ha causat furor. Rebo un missatge.
En sèrio?
Sí.
Ah, bueno, quan vaig dir que m'havien tocat les tetes i, sí, i parlàvem de tu.
Sí, exacte. Farem una pausa
veure,
i els
tiets, Estic segura que moltes dones que ens escoltaven van pensar, hòstia, com va ser l'última mamografia? I van mirar gent i van trucar al metge, estic
doncs
segura.
Només per això ja va valdre la pena. Maica Navarro, moltes gràcies, bon dia.
No m'han tocat gaire les tetes aquesta setmana, t'haig de dir. A veure si ho arreglem en cap de setmana, els dies que ens queden. Tu no creuar-te la
mirada. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.